Avui us parlem de mascotes i temperatures desbocades i volem conèixer consells per prevenir cops de calor en gats i gossos. I per això em poso en contacte amb el veterinari Ricard Adán. Ricard, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Si entenem que els gossos i els gats no suen, em pots explicar com s'ho fan les mascotes per rebaixar la temperatura corporal?
Sí, mira, la manera que tenen és el panteig, en castellà el jadeo. Que això significa que amb la respiració accelerada fan un intercanvi, fan vaporitzar aigua i així aconsegueixen controlar la temperatura. Però això fa que el seu cos no estigui mullat. Però al mateix temps, com que estan coberts de pèl, aquest pèl fa una mica de càmera d'aire, baixant una mica la temperatura relativa entre l'aire i el cos. O sigui que tenen una doble regulació en aquest sentit.
Uh-huh. Escolta'm, els animals, hi han mascotes més delicades que d'altres? Hi han animals que passen pitjor amb aquestes temperatures tan altes?
Sí, tots aquests animals que no suen, que estan parlant de les nostres mascotes, realment en temperatures altes ho passen pitjor que nosaltres. Perquè nosaltres, el tema de suar i els altres animals que suen, com el cavall o altres, regulem millor la temperatura i són capaços de tolerar una mica més la temperatura. I ells no. Per tant, com que depèn del panteig, i el panteig és una acceleració de la respiració, doncs tenen un límit. I realment, amb unes certes temperatures, ells ja comencen a tindre un cop de calor i nosaltres podem aguantar una mica més.
Uh-huh.
Com, per exemple, dintre del cotxe.
Dintre
del cotxe és el típic ambient que un gos o un gat realment poden arribar a morir per un cop de calor.
Uh-huh.
En unes circumstàncies que nosaltres podríem aguantar més, però fixeu-vos amb els nens que regulen una mica menys la temperatura, també pateixen molts cops de calor al cotxe.
És que jo havia llegit, Ricard, que els animals que tenen el bon rumet xato, com els bulldogs o els gats perses, són races més propenses a tenir cops de calor.
Sí, perquè tenen més dificultat per respirar. D'acord, he comentat que el panteig té a veure amb la respiració. Quan no pots respirar bé perquè el tema l'aire no entra bé pel nas i només depèn de l'aire que entra per la boca, doncs això dificulta molt el panteig, l'intercanvi de temperatura, i a més són animals, el que són els bulldogs, els perses, com a gats, tots aquests que tenen són braquicefàlics, que tenen el morro més curt, tenen el nas més tapat, poden patir un cop de calor molt, molt més ràpidament.
Uh-huh. Si abans parlàvem que el pèl serveix d'aïllant, tant pel fred com per la calor, per tant,
sí,
és contraproduent rapar els animals a l'estiu, no? Perquè imagino que deuen perdre la protecció envers el sol.
Correcte, és absolutament contraproduent, perquè estem fent que tingui una irradiació directament sobre la pell, podem provocar cremades, com ens passa a nosaltres, i es perden aquesta petita protecció de la càmera d'aire que hi ha entre el pèl i el cos. No solucionem el problema rapant-los. Arreglant el cabell, traient el pèl mort, molt bé, això sí, però deixant-los pelats no millorem, sinó que empitjorem la seva capacitat de resistència a la calor.
Uh-huh. Durant els dies de màxima calor, Ricard, és normal que els animals mengin menys?
Sí, passa com a nosaltres. Bueno, alguns, no sé per la gana, però... Però sí, mengen menys i beuen més, igual que nosaltres, perquè el menjar més genera més calor i realment els costa més. És normal que baixin la gana, però la set, sobretot en dintre, aigua a disposició, perquè recordeu, al pantejar per la boca, la pèrdua d'aigua és més important. Per tant, han de beure tantes vegades com puguin.
Les elevades temperatures potencien també l'acció de les puces, paparres i mosquits, que a més de ser molt desagradables, estressen els animals i els transmeten malalties?
Sí, no és que augmenta, o sigui, quan augmenten les temperatures, arriba la primavera i l'estiu, és quan proliferen els cicles, el que són tant les puces com les paparres, sobretot les paparres, que són més estacionals. Que hi hagi més calor no propicia que n'hi hagi més, però ni millor ni empitjora la situació. Però a l'haver-hi aquestes altes temperatures, l'únic que hem pogut trobar és que apareixen nous paràsits que venen de zones tropicals.
Mm.
Aquesta és la gran preocupació que tenim ara amb la relació amb les malalties de transmissió entre animals i persones i altres malalties que poden agafar els nostres animals que fins ara no agafaven i que venen d'origen tropical.
Si estem veient que el nostre animal de companyia, bueno, el gat, el gos, com identifiquem que estan patint un cop de calor i què cal fer en aquell moment?
Si veiem que panteja, o sigui, jadea, insisteixo, perquè el nom és una mica estrany, però
sí,
és així, en excés, i que no pot parar de pantejar, i que fins i tot està tombat, i ja el màxim seria una pèrdua de consciència. Però si veiem que la seva temperatura corporal, quan toquem, tenint en compte que sempre és més alta que el nostre, i no deixa de plantejar, ja immediatament hem de posar-lo a l'ombra, fins i tot podem començar a mullar-lo una miqueta, i perquè ell pugui refrescar-se. No esperem més enllà. Veiem que nosaltres coneixem la nostra pròpia mascota i podem identificar quan està panteixant normal, perquè té una mica de calor, però quan hi ha un panteig en excés sí que ho notem. Quan veiem un panteig en excés, abans de sospitar que pot haver un cop de calor, hi ha l'ombra, aigua i refrescar-lo una miqueta. Les potetes, que no tenen pèl, allà els ajudarà a baixar la temperatura corporal i, si no, tot el cos.
Els gossos s'han de treure a passeig durant les hores més fresques del dia, no? Passa com els humans.
Sí, sí, hem de seguir els mateixos consells que ens diuen els de Protecció Civil. Hem de sortir, ens hem de llevar una mica d'hora i hem d'anar a dormir tard, perquè ja ens agrada a l'estiu fer això. O llevar d'hora poder no, eh? Però ja ens agrada. I sortir quan hi hagi poques hores de sol. Poca intensitat de sol.
Correcte. Sí. I si anem de viatge i els gossos es banyen en rius o al mar, cal rentar-los amb aigua corrent de casa per evitar dermatitis que poden provocar la sal o els microorganismes de les aigües, per exemple, estancades?
Sí, però el problema no només és la dermatitis, sinó que els gossos i els gats es llepen. Per tant, aquestes aigües estancades que estan a sobre la seva pell no només poden provocar una dermatitis, no és tan usual que la provoquin, sinó una intoxicació i una gastritis important, perquè es llepen i llavors aquesta aigua amb altres microorganismes doncs, acaben provocant parasitosis i infeccions. I en quant a l'aigua salada, doncs és més molesta que problemàtica. Però l'aigua de riu sí que una aigua que no sapiguem que sigui prou salubre pot causar problemes. Per tant, millor sempre netejar-los després i evitarem aquests problemes.
Escolta'm, parlem de les cremes solars especials per als animals. N'hi ha?
Sí, n'hi ha. Però, aviam, no podem embadurnar l'animal ple de pèl de crema solar. Les cremes solars estan pensades per les zones sense pèl, sobretot per la zona de la trufa. Al voltant de la trufa, i la trufa mateix que pot crear petites cremades importants. I en altres petites zones o que tinguin sense pèl, però no és per embadurnar el pobre animal.
No. Molt bé, i no mai posar-li crema de la nostra, que cadascú té un tipus de pell diferent,
sí.
Que hi ha gent que fa de tot.
Sí, és cert que hi ha algunes cremes que podem utilitzar tots dos, cremes bàsiques, cremes cicatritzant, cremes amb aloe vera, cremes amb rosa de mosqueta, però el pH i el tipus de pell és diferent, per tant l'absorció i la utilitat de la crema és diferent, per tant no intentem fer barreges que igual no l'encertem.
Perfecte. I per acabar, dèiem abans, els abeuradors ple d'aigua, presència de la dieta humida, i escolta'm, fer gelats a les mascotes, no? Per exemple, congelar granets a pinso o llaminadures dins dels glaçons, està bé, no?
Sí, això està bé. A vegades ho hem dit, poder posar un glaçó que vagi llepant dintre de l'aigua, no deixar el glaçó sol perquè se'ls pot enganxar la llengua, com el dibuix animat aquell,
i els
pot molestar, però sí, o aigua freda o un glaçonet per anar llepant. L'avantatge del glaçonet és que no està tota l'aigua molt freda, que això també pot causar-li problemes com nosaltres, si bevem un got d'aigua freda, molt freda de cop, podem tindre problemes. Doncs a ells ens pot passar igual, passa que no veuen tant de cop com nosaltres. Bé. Per tant, un glaçonet o, com dius, alguna coseta freda per rebaixar la temperatura sí que és molt correcte.
Jo a un dels gossos de la meva germana li encanta la síndria i el meló congelat,
Això està perfecte.
I més natural no hi ha res. Escolta'm, com sempre, Ricard Adam, gràcies, veterinari, gràcies pels teus consells i recordar que les mascotes també pateixen aquestes temperatures desbocades. I avui el Ricard Adam, veterinari, ens ha donat bons consells. Ricard, gràcies, un petó.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.